El carnaval dels animals, Delirium Tremens. Massa tard, va haver d'admetre la pianista després d'ingerir el tercer got d'absenta. Tot seguit va començar a experimentar, en pròpia pell, les coces, els cops de bec i les mossegades. Els horrors amagats darrere de l'admiració obsessiva per les composicions de Camille Saint-Saëns grimpaven amb disbauxa salvatge del pentagrama a la seva ment enterbolida. Sergi G. Osset, hipermetrònic, l'hiperbreu que va sorgir de l'espai profund.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric, Internet, les intel·ligències artificials o els robots eren fa unes dècades el futur. Ara són el present, però el seu futur segueix preocupant i segueix apareixent en les obres de ciència-ficció, tant les literàries com les audiovisuals. Al programa d'avui parlarem amb una de les escriptores catalanes que més ha abocat aquestes qüestions en els seus llibres, l'especialista en robòtica Carme Torres.
Parlarem amb ella sobre la seva trajectòria i us recomanarem el seu últim llibre, Enxarxats, publicat per l'editorial Males Herbes.
Però avui també anirem més enllà del paper i parlarem dels videojocs inspirats en la trilogia de les rates.
I als imperdibles del cinema recuperarem un clàssic, els caçafantasmes!
Un quimèric d'allò més variat que fem amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so i del nostre ampli equip de col·laboradors, gràcies als quals aprenem cada dia coses noves. Comencem el nostre 60è programa, que s'emet a Ràdio Sabadell a diferents emissores de la xarxa de ràdios municipals i que també podeu descarregar-vos a l'e-books.
Quimèric, benvinguts al món de la fantasia. Notícies del Fantàstic.
I avui comencem el Quimèric amb una música, amb una sintonia que no ens és pròpia, sinó que és la sintonia del podcast que té l'associació Ayudar Jugando. Avui volem començar el Quimèric acostant-vos una reclamació o una crida de part d'aquesta associació nascuda a Sant Cugat i que es dedica, com molts ja sabeu, els seguidors del Quimèric ho sabeu molt bé, es dedica a recaptar fons per entitats i per projectes destinades a l'atenció dels infants en situació de vulnerabilitat. Avui en parlem perquè està buscant voluntaris, Ayudar Jugando, necessiten portar jocs a entitats per nens i joves amb unes sessions que estan orientades a donar a conèixer aquesta opció d'oci. Marc Travé, president d'Ayudar Jugando, explica en què consisteix aquesta proposta.
Què és l'acció directa? L'acció directa es coger nuestra ludoteca e irnos a distintos centros que trabajen con jóvenes con riesgo de exclusión social y plantearles una alternativa de ocio. Es decir, vamos a hacerles jugar y a que se lo pasen bien. Aparte de eso, ya que estamos, pues trabajando con los educadores, cogemos y decimos, a ver, ¿qué competencias nos interesa trabajar? ¿Qué problemáticas tiene este grupo?
¿Qué valores hay que potenciar?
Y a partir de ahí, intentamos elegir unos juegos que nos permitan pasárnoslo bien y además trabajar estos aspectos que estábamos valorando. Y la verdad, es una experiencia fantástica, que está teniendo muy buena acogida. Tanto es así que tenemos una lista de demanda de gente que quiere que colaboremos con ellos, tan alta que no somos capaces de dar abasto. O sea, necesitamos voluntarios de acción directa. Eso. Porque no somos capaces de hacer todos los proyectos que tenemos encima de la mesa.
Si us crida l'atenció ser un possible voluntari d'Ayudar Jugando, no patiu, perquè no cal ser un gran expert en jocs de taula o en el sector en concret per poder col·laborar amb aquesta entitat. Ho ha assegurat el fundador i expresident d'Ayudar Jugando, Pablo Jiménez.
Necesitamos voluntarios, necesitamos gente que tenga ganas de participar en este tipo de proyectos. Y muchas veces, bueno, hay esa idea de que no, es que si no sé mucho de juegos. No, si los juegos ya te los explicamos nosotros. Lo que queremos es gente, primero, con ganas, y segundo, ya si podéis ser del mundo, pues de la educación o de la educación social, o que sepáis trabajar en este tipo de dinámicas, del mundo del voluntariado, nos encantaría. Mirad www.ayudarjugando.org, allí tenéis toda la información.
I una altra qüestió que cal tenir en compte és que no cal que sigueu de la zona de Barcelona per col·laborar amb Ayudar Jugando, ja que aquesta associació es vol expandir també a altres punts del territori. Hi ha moltes entitats, moltes associacions i molts projectes destinats a l'atenció de nens i joves que volen rebre aquesta ajuda d'Ayudar Jugando i, per tant, tots hi podeu contribuir i aportar el vostre granet de sorra. O sigui que ja ho sabeu, poseu-vos en contacte amb Ayudar Jugando si voleu ser voluntaris d'aquesta causa. Quimèric.
L'entrevista.
La ciència-ficció és un dels gèneres que inclou més científics, matemàtics o enginyers entre els seus autors, també a casa nostra. Avui hem volgut portar al Quimèric una escriptora catalana nascuda a Barcelona que ha sabut traslladar a les seves novel·les tots els seus coneixements d'informàtica i de robòtica, qüestionar els avenços que s'estan fent en aquesta matèria i preguntar-se també quin serà el futur d'aquests. Es tracta de Carme Torres, guanyadora del Premi Manuel de Pedrolo del 2007 i de l'Ictineu del 2009 per la mutació sentimental que ho recomanàvem aquí al Quimèric la temporada passada. També té el Premi Primera Columna del 2003 per Pedres de Toc i el Ferran Canyameres del 2011 per Miracles Perversos. Carme Torres, bona nit.
Bona nit.
Primer de tot, preguntar-te com va ser que comencessis a combinar la teva activitat com a investigadora d'aquest àmbit de la robòtica amb l'escriptura. Què va ser abans?
Va ser primer la robòtica i llavors em començava a preguntar cap a on anàvem dissenyant aquests robots. Assistir a reunions així en què s'elaboraven els programes del que faríem més endavant, i llavors em van començar a entrar qüestionaments, no?, de si realment aquesta robòtica que estàvem fent és la que convenia a la societat o és la que ens interessava fer en els científics, no?, a nosaltres, a dir, com fem intel·ligències realment artificials.
O sigui que va ser la robòtica que et va portar directament a la literatura.
Bé, jo ja escrivia, m'agradava molt escriure, però sí, em va impulsar aquest desig de preveure una mica el futur i cap a on anàvem.
I això és el que fas, de fet, no? Les teves novel·les sempre apuntes alguna de les coses que heu anat investigant o fins i tot el que comentaves, no? Dubtes que et van apareixent.
Exacte. L'última que he fet, aquesta en xarxats, va d'internet, que per mi és la gran revolució. Vull dir, més que la robòtica, que està influint a la vida de tothom, a través això de les xarxes socials, dels mòbils, de totes aquestes tecnologies.
Algunes de les teves investigacions t'ha semblat de ciència-ficció? O com si estiguéssim una història? O sigui, no t'esperaves arribar a aquest punt, potser?
Si alguna investigació... A veure, sí, clar, el que passa és que la investigació en robòtica ha anat evolucionant molt. Abans eren robots industrials que feien tasques repetitives i que no eren gens versàtils, diguem-ne. I, en canvi, cada vegada més es va cap al que es diu la robòtica social, és a dir, treure els robots de les fàbriques, dels llocs així, de les cadenes de producció, i posar-les més en àmbits socials, tant assistencials com... familiars. Vull dir, es parla molt això dels companys robòtics, de les maineres robòtiques, i cada vegada més la investigació en robòtica s'ha traslladat de lo que és la cinemàtica, la mecànica, la programació, a eines d'interacció home-robot, persona-robot.
De fet, això que estàs comentant és precisament el que plasmes a la mutació sentimental, que suposo que eren qüestions que estaves investigant en aquell moment. Per què ho vas voler posar per escrit? Tenies ganes que els lectors també arribessin a pensar, a qüestionar-se aquestes investigacions que s'estaven fent? O era una mica de poder-te treure de sobre aquests mals rotllos que t'entren quan veus algunes coses relacionades amb la robòtica o amb el mal ús de la robòtica, fins i tot?
Sí, com deia, em van començar a interessar molt els aspectes ètics i les implicacions socials, no?, de tot allò que estàvem desenvolupant, i feia xerrades més de tipus ètic-científic, diguem, sense la ficció. I em vaig adonar que, fent contes, al començament fent relats, doncs la gent s'hi enganxava molt més. És a dir, la ficció, la gràcia que té és que enganxa, que motiva, que la gent, encara que hi hagin coses que se'ls hi escapin, doncs s'hi queden enganxats. Mentre que si fas una xerrada més de divulgació científica, doncs atrau menys. Aquesta és la... I llavors, jo volia d'alguna manera transmetre cap on anàvem i provocar una mica de polèmica de que la gent es qüestionés quins robots o quina tecnologia volien a les seves vides, no? Una mica va ser això.
O sigui, parles de que sigui més atractiu pel lector, per tant, podies haver transmès el mateix amb un assaig per entendre'ns, però vas preferir fer-ho amb una novel·la.
Sí, també perquè hi disfruto més, la veritat, escrivint ficció que escrivint assaig. I a més, assaig, clar, jo faig articles científics, s'assembla molt a l'assaig, no? I m'agradava sortir d'aquest entorn i també relacionar-me amb altra gent, arribar a altra gent, tenir realimentació de fora de la comunitat científica.
I et senties també més lliure de prendre llicències en el que són les novel·les? Clar, un assaig científic has de ser molt rigorós, no, també?
Però jo, la part científica, almenys la robòtica, de les meves novel·les, intento que també sigui el més rigorosa possible. Precisament això em dona una mica menys de llibertat, no? Que en altres àmbits, no? Havia fet una novel·la anterior, Pedres de Toc, era de l'àmbit del ball, era una ballarina. Llavors allà sí que em permetia totes les llicències del món, perquè com que jo no hi estava relacionada, doncs, en canvi, clar, quan toques el teu àmbit, pensa que llegiran els teus col·legues i que... A veure, moltes llicències no t'has de prendre.
Parlant de col·legues, com ho sorprèn als companys de professió que posis aquests dubtes, aquests temes sobre paper i ho publiquis?
Doncs m'ha sorprès, de veritat, la bona acollida, diguem-ne. I fins i tot a nivell internacional. Ara la mutació sentimental es tradueix a l'anglès i la publica una editorial científica, MIT Press. I ho volen per ensenyar en cursos d'ètica en la tecnologia. Perquè, clar, feien servir... Quan expliques ètica a tecnòlegs no és el mateix que a filòsofs, no? Els filòsofs se'n van... Llavors, els articles que hi ha d'ètica de tecnologia no eren molt abordables per la gent de tecnologia. Llavors, recorrien moltes vegades doncs, a Asimov, a escriptors de ciència-ficció del passat, no? I clar, al veure que jo...
Però desfassats, no? També, sí, també s'ha de dir, no? 30 anys enrere o 40 anys enrere.
Sí, però clar, com que va fer allò de les tres lleis de la robòtica, després, bueno, no
sí,
sé.
Sí, però era l'època que tots moririen per una guerra nuclear.
Sí.
Ara per això ha canviat molt, oi?
Però, bueno, una cosa...
Sí, sí, doncs això, llavors clar, al veure que jo feia més robòtica social de la que es porta ara, i en la novel·la també és aquest tipus, doncs van dir, home, és una bona ocasió per mostrar quins problemes ètics pot suscitar això.
Tu havies plantejat el fet que et poguessin traduir a l'anglès per utilitzar-te amb una finalitat? Vull dir, suposo que quan el poses a escriure no vas a parar tan lluny, no? No,
per descomptat que no, ja quan em van publicar en català per mi ja va ser una gran cosa,
i
no?
I amb un premi.
I amb un premi, vull dir, ja estava supersatisfeta, però clar, ara això doncs, m'agrada més perquè és una difusió molt més àmplia, dintre, a més, de la comunitat robòtica, que bé, m'agrada que ho vegin, no?
Estem parlant del premi, ho has guanyat el Premi Manuel de Pedrolo. Això et va animar a seguir escrivint o igualment ho haguessis fet?
Jo crec que hauria continuat igual, eh? Potser si al cap de tres novel·les no et publiquen, potser sí que ja, no sé, dius, potser no estic fent el que toca, no? O estic perdent una mica el temps. Perquè una cosa sí, clar, a l'escriure m'he de documentar molt i m'agrada molt documentar-me. I em dona com un incentiu especial al pensar que no em documento només per mi, sinó que després ho transmetré i que, per tant, aquesta documentació, aquest procés de documentació no és una pèrdua de temps. Jo és que això del temps em preocupa molt, no?
És que m'ha faltat, no?, el temps, també.
Sí, sí. I això. Llavors, el fet de poder documentar-me per transmetre-ho i transmetre-ho d'una manera que sigui atractiva i que la gent s'hi enganxi, doncs és un plaer, la veritat.
I el gènere el tenies clar quan et posaves a escriure, que volies escriure sense ficció?
És que necessàriament, perquè quan vols preveure el futur, quin gènere hi ha sinó aquest, no? Vull dir, especular sobre el futur, i a mi és el que més m'agrada. Ja, això sempre, he llegit molt ciència-ficció perquè és el que m'agrada, no? Imaginar com serà el futur és el més innovatiu que un pot veure. Sempre dic, no?, que inspira molt també a la investigació, perquè veure, imaginar quines coses són possibles i llavors intentar fer-les possibles, doncs requereix això, aquest pas previ d'imaginar-les, no? I és molt bo, jo trobo, el recórrer pues, a escriptors de ciència-ficció i, de fet, hi ha moltes iniciatives, inclús comercials, d'empreses que volen veure els seus productes quines altres sortides poden tenir o així. I hi va haver una iniciativa d'Intel, que es diu The Tomorrow Project, que van convidar a quatre escriptors de ciència-ficció a escriure els productes d'ells com els hi podrien donar altres usos en el futur.
Carai.
I aquesta iniciativa ara s'ha obert i hi ha un web en què tothom pot col·laborar-hi. Vull dir que hi ha molts estudiants o el que sigui que fan relats de ciència-ficció generals, ja no
per
relacionats.
Per això, pels haters de la ciència-ficció, això és un gran què, no? És útil escriure ciència-ficció, no més enllà de l'obrir la ment, també per les empreses i econòmicament ja té una sortida, això.
Exactament, sí, sí.
I ara també estaves parlant d'imaginar el futur, però ara mateix estàs promocionant el teu últim llibre, que és Enxarxats, i deixa'm que et digui que aquí, futur, poc, en el sentit de que la majoria de coses que planteges ja estan aquí, estan en el nostre dia a dia, i només és mirar una mirada de, en lloc de demà passat, demà, no?
Sí, sí, és que pretenia fer, a veure, novel·la d'anticipació en el present, perquè passa tot el 2017.
Sí, sí, sí.
Hi ha coses que són realitat actualment, i altres que no, no? Però m'agradava aquest fet d'això, de que cada vegada és que el futur cada vegada és més curt. El tenim sempre, això que dius, a demà, no? I veure, doncs, on, com ens ha transformat, perquè les xarxes socials ens han transformat ja, ens seguiran transformant, però, doncs, bueno... No sé.
Precisament parlava amb uns amics quan vaig acabar el llibre, no? I els que comentava, dic, mira, m'interessa molt aquesta aplicació de, per conduir més eficientment o per arribar més ràpid al lloc, o, clar, ja plantejaves un ventall molt ampli, i em deien, si això ja existeix, és tal aplicació, i ostres, ja existeix i no ho sabia, no? I aquesta, una mica anar aprenent de les aplicacions és una idea també molt interessant que també posa sobre la taula en aquest llibre. D'on va sorgir la idea d'escriure l'Enxarxats?
Jo em vaig començar a documentar sobre això, aplicacions que hi havia, per exemple, totes aquestes del suïcidi digital, el llegat digital, de com hi ha webs ara en què tu pots dir què s'ha de fer amb tot el teu perfil digital en el futur. Si vols tenir una persona que sigui el teu marmessor i segueixi com mantenint viu aquell avatar o aquell perfil digital, si pel contrari no, vols que s'elimini tot, si, bueno, el que sigui. I n'hi ha un munt. Vull dir, em vaig quedar parada perquè jo em pensava que m'ho estava imaginant i vaig començar-ho a buscar i hi havia com 4 o 5 em vaig trobar fàcilment que oferien això. I com aquesta, doncs altres aplicacions, i per això al final vaig decidir posar un apèndix amb articles científics i enllaços a aquest tipus d'aplicacions, perquè sembla futurisme, i no, existeixen. I jo no sé.
I de fet, aquestes aplicacions van ser els que et van donar la idea del fil conductor, o ja la tenies?
No, ja la tenia. Jo em vaig, vull dir, sempre intento imaginar-me tota la novel·la, no? Cap a on vaig, que després la canvio una mica, però... La idea la tinc i llavors em començo a documentar molt. I la sorpresa va ser aquesta, veure que moltes de les coses que jo em pensava que me les estava inventant, resulta que existien.
Vas dir, no és un Black Mirror, està tot encaminat, no ja?
Bueno, Black Mirror és brutal. per mi és la sèrie de referència.
Sí, sí, sí. N'hem parlat molt en el programa perquè crec que és una de les que potser anticipa millor, no?, algunes de les qüestions. També veiem referències, no?, potser també en l'Enxarxats, aquesta relació de com es viu, no?, el dia a dia amb la tecnologia i com canvia, no?, l'opció A o l'opció B, que hauria passat si m'haguessis conegut, si acceptes la proposta que estic fent o la que no, no?
Exacte, exacte. No, hi ha molts dels temes que tracta Black Mirror que també es tracta la novel·la, com, no sé, això mateix del ressusciten, no? O, bueno, fan un avatar però que cada vegada és més sofisticat d'una persona que s'ha mort, no? I això també és... que és una mica el mateix d'això de les aplicacions, però diferent, perquè allà a més té cos, no? Però...
Una post més enllà.
La immortalitat...
He vist alguna cosa per internet que diu que això ja es comença a fer, que ja es pot fer algun tipus de chat amb gent que ja no hi és o representa...
Sí.
El que no sabem si va ser abans del capítol i després amb la bona acollida ho van impulsar o al revés, no? Primeres investigacions, com et passa tu amb el cas de la robòtica i que la persona digui, ostres, doncs val la pena desenvolupar-ho o no, i si té bona acollida o no en té. Jo crec que això ja seria qüestions ètiques, no? Com comentaves, si, més que si es pot fer, si val la pena o si és ètic o no és ètic fer-ho,
aquí,
no?
Aquí. És que, clar, es poden fer moltíssimes coses i s'acaben fent les comercialment més atractives, perquè al final sempre és l'economia, diguem-ne, porta... I jo crec que la societat o la gent ha de ser com conscient de les possibilitats i d'això, de què és el que convé socialment, no el que convé a l'empresa A o l'empresa B o qui té la gran idea, no?
El tema societat està bastant apartat. Dona una mica la sensació de vegades que la realitat actual és com una novel·la cyberpunk costumbrista, potser. A vegades estem prens de multinacionals, d'anar a buscar els diners, de connectar-nos sempre amb una xarxa, aparells tecnològics...
Capo, la idea de crear una mena de comitè d'ètica, no?, que és una mica el que es deixa entreveure en les xarxats, això existeix o no? Veritat o ficció?
És ficció. És ficció.
Llàstima.
I a més... Sí, no,
clar. No hi ha ètica.
Això és un desig que jo tindria, no? Que també no sé si és factible, però al intentar controlar una mica la xarxa, no? De quines persones se'ls dona més veu o quins avatars se'ls dona més veu dintre de la xarxa, més ample de banda, i a quins, en canvi, se li silencien, no? Que això és el que...
Els influencers, no?
Exacte,
que comentaves,
exacte,
també.
Quins influencers són interessants per la comunitat. Clar, qui decideix això, de més? Això que dèiem, un comitè d'ètica, bueno, però sempre al final
forma,
són persones...
No?
Clar, clar.
I quins interessos tenen.
Sí, i clar, potser és bo precisament el fet de que internet i la xarxa siguin d'aquesta manera obertes perquè hi cap tot, no? I vull dir que poden sortir iniciatives molt diverses que no eren esperables al començament, per exemple els bancs de temps, no? La gent diu, bueno, doncs jo, mira, sóc un fuster i si, no sé, tu em vas a comprar jo et faig no sé què, no? Jo trobo que això és interessantíssim i cada vegada en sorgeixen més.
En tema voluntariat, sí, ja comença a ser bastant estès, de fet. I més enllà de tecnologia, un altre tema que posa sobre la taula, o almenys a mi m'ho sembla, llegint la novel·la, és tot el tema de la intríngulis de com funcionen per dintre les universitats i la burocràcia. Sí, això ho vius tu molt de prop, no? Em sembla.
Exactament.
A mi, perquè això de les oposicions internes, dels interessos de la universitat, de la relació entre col·legues fins i tot...
El publish o perish, també.
Sí, també. Clar, sí, això és el meu dia a dia. El que passa és que pensava que aquest tema, no?, que és un tema d'informàtica, té molt a veure, no?, amb el meu dia a dia a la universitat. Un lloc, si busques una ambientació per aquest tema, sembla que la universitat és un lloc adient, no? I per això ho ambiento allà. I sí, de passada, pues, faig una mica d'ironia, crítica, sarcasme, no?, sobre les coses que passen en un campus universitari.
Et renyaran de la universitat per haver fet aquesta lectura?
Bueno, algú s'ha quedat sorprès, la veritat. I un comentari que m'ha resultat curiós, perquè no... Clar, cada lector et fa comentaris que no t'esperes, vull dir, cada lector és un món. Llavors, un em va dir, mira, havia llegit moltes novel·les de campus de lletres. Que és el que s'estila molt, no? Diu, però de ciències no n'havia llegit mai cap. Clar, perquè la gent...
Perquè escriuen menys, potser, no?
Clar, jo sí. Crec que els científics escriuen menys novel·la, no? I llavors no... I em va fer gràcia el comentari perquè no se m'havia passat pel cap.
I la novel·la que escriuen és sense ficció. No hi ha cap escriptor sense ficció entre els teus col·legues de l'Enxarxats?
Entre els meus col·legues... Què vols
sí,
dir?
Els personatges que apareixen a l'Enxarxats...
Ah, no hi ha cap que escrigui,
aquí...
És veritat. Sí, m'ha faltat aquest
lloc,
personatge.
Però...
Sí.
Parlant de l'Enxarxats, és la primera novel·la que diguem que és realment llarga. Era la intenció o et va sortir així, vas deixar portar per la història?
Es van allargant i allargant. De fet, no la volia fer molt llarga, però el fet d'afegir-hi aquests articles científics al final, perquè vaig pensar que, bueno, si jo fos lectora d'Enxarxats, no em quedaria satisfeta només amb la trama de ficció, no? Que voldria saber-ne més. I llavors, clar, buscar-ho, doncs és una feina. I vaig pensar, facilita-li una mica a aquest lector més interessat i posa-li ja sobre la taula, doncs,
uns quants... M'ho estic mirant jo i és molt d'agrair que hi siguin, perquè t'estalvies la feina, és el que dius, i són interessants.
I així també saps què és ficció i què no, no? Perquè a vegades costa això que... La frontera és tan fina ara mateix que no sabem... Els articles que poses al final, per exemple, això del suïcidi digital, era veritat o ficció? I al darrere t'ho trobaves i dius, val, ja de veritat fins aquí, no?
Sí. Clar, jo també volia jugar una mica amb això, donada la meva professió, la gent no sap, diu, bueno, el millor té una informació privilegiada i molts d'aquestes coses que diu són realitat, o no, o jugar amb que aquesta frontera sigui tan difosa m'agradava, no?, perquè, bueno, d'una mica pica la curiositat del lector de dir, a veure, què és veritat i què no, no?
Parlem d'aquestes dues novel·les, però també tens molts contes publicats i els que deus tenir guardats al calaix. Et sents còmode escrivint literatura breu? També hem parlat al programa diferents autors que escriuen microcontes o relats curts. A vegades es parla, no?, que potser fins i tot és més difícil fer un conte que impacti que una novel·la, no?
Sí. Jo, la veritat, a mi m'agrada més escriure novel·la. M'hi sento més còmode, així tenint llarg recorregut, diguem-ne. Soc més corredor de fons, diguem-ne. Però, bueno, he escrit alguns relats. Quan tens una idea molt concreta i vols només vehicular aquella idea, clar, el relat és l'ideal, no? Mm-hmm. Però a mi, en general, com que no sé, vull dir moltes coses, diguem. Llavors no m'hi caben, no? En el relat i necessito més extensió.
I ja per últim preguntar-te si estàs treballant en el següent projecte o ara mateix les energies estan concentrades en donar a conèixer l'Enxarxats.
Sí, més aviat en donar a conèixer l'Enxarxats, perquè és difícil avui en dia, vull dir, hi ha tantes publicacions i tantes distraccions amb les tecnologies i així, que m'he trobat que no molta gent que jo crec que li interessaria realment la llegeix o hi accedeix. Mm-hmm. I per això sí, m'agrada estar en aquest programa, no? Per donar una mica a conèixer i sí, perquè bueno, per mi ha resultat una tasca molt interessant i penso que a molts lectors els hi podria interessar, la veritat.
Doncs moltes gràcies, Carme Torres, per passar pels micròfons de Ràdio Sabadell. Ara nosaltres seguirem parlant de l'Enxarxats perquè és una de les recomanacions del Quimèric d'aquesta setmana. Moltes gràcies per passar per Ràdio Sabadell.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bona nit.
Bona nit.
Quimèric, a Ràdio Sabadell. La recomanació del Quimèric.
Després de poder parlar extensament amb Carme Torres, avui a la recomanació del Quimèric volem recomanar-vos el seu últim llibre. N'hem parlat durant aquesta entrevista. Es tracta de L'Enxarxats, que va sortir a la venda a través de l'editorial Males Herbes al maig del 2017. Nosaltres l'hem pogut llegir recentment, jo a l'agost, una mica més endavant, oi, Alfons?
Sí, jo no fa tant temps, per sort. Tal com diu el seu llibre, és un llibre sobre pesca, oi?
Exacte, un llibre sobre pesca, internet, la robòtica. Bé, si coneixeu una mica l'obra de Carme Torres, més o menys us podeu fer la idea, de què va el llibre.
Tant sigui l'obra de ficció com l'obra real.
Exacte.
Les dues parlen de robots.
Totes les obres. Explica'm una mica de què va aquesta història. Costarà bastant no avançar a massa esdeveniments, així que anirem amb molta cautela pels que encara no l'heu llegit. Explica la història d'una docent d'universitat, que és la Júlia, que torna a una universitat de Barcelona des dels Estats Units, per tal de substituir l'Ariadna Mestres, que en el punt de partida del llibre ningú sap on és ni què se n'ha fet d'ella.
Ha fet una jubilació, allò de dir, una desaparició total, pel que sembla.
Sí, sí, perquè clar, tu pots jubilar-te, però el contacte doncs segueix, no? En teoria,
sí, en teoria,
amb la resta.
Sí, sí. Jo continuo parlant amb els jubilats. Sí, no és com altres obres de ficció que, bueno, tampoc farem spoilers de Soylent Green.
La qüestió és que quan la Júlia comença a treballar tota contenta ella en una plaça aquí a Barcelona, després d'haver-se menjat el món als Estats Units, descobreix que el seu ordinador té accés als correus de l'Ariadna i a tota la feina que ella havia fet.
Exacte, una cosa que de principi li sobta una mica, perquè no és que hauria de passar, tot i que jo et dic que això passa, ja us ho dic, he treballat en diferents empreses informàtiques i de vegades trobes que fot això aquí.
Tens tots els correus dels teus antecessors allà, no?
Sí, o el disc no l'han netejat, coses així, ja sabem que casa darrere cuchillos a palos.
De palos.
Bueno, detalls.
A part de tenir accés als correus i a la feina d'Ariadna, també apareix una icona d'una aranya a l'escriptori, una icona així misteriosa que no sabem què és, que li envia missatges molt críptics.
Sí.
Endevinalles, consells, previsions...
Sí, en principi no li fa un especial interès, perquè al cap i a la fi també tenen accés a diversos programes en versió beta, o sigui, de prova. A part també de programes que de l'horòscop i... Quin més parlaven? D'una cosa així. Bueno, de que no donen consells i així.
La qüestió és que quan vas avançant el llibre i va avançant la història, l'aranya cada cop es mostra més invasiva, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, sí. Recordem, pels que no saben anglès, o pels que sí que en saben i no hi han pensat, que l'aranya fa telaranya, i telaranya en anglès és web. I l'internet té webs.
També hi ha diferents jocs de paraules que ara no desvetllarem perquè si no us avançaríem molta feina, no?
Sense ànims de fer spoilers, sempre.
Exacte. Però podríem dir que l'aranya no és només una aranya, ni en el nom, ni en la forma, ni en el fons, i que...
No, des de... la forma... No, perquè té 6 potes, l'aranya, no?
No sé, em refereixo que va molt més enllà que una simple icona en un escriptori d'un ordinador de feina.
És com el clip del Word, però amb mala llet.
Exacte. Ja la veureu i s'acabarà agradant i tot. Bona part de la novel·la doncs es basa en anar descobrint els treballs de l'Ariadna, d'una banda, que estan relacionats amb internet, amb la seguretat de les xarxes, fins i tot amb la moralitat, no?, de l'ús que es fa d'internet.
Exacte.
De la seva ètica.
De l'ètica que hi ha, jo diria que, bueno, no n'hi ha, però bueno, en general, però del que es pot arribar a fer, la veritat, i si faria falta controlar-ho o no.
I també tenim la intriga d'on és l'Ariadna.
Ah, exacte.
Perquè quan s'ho comença a plantejar la Júlia, doncs tu també vols saber què se n'ha fet, perquè no és normal, no?, que hagi desaparegut així...
Exacte.
Del tot.
I a més també tenim la pròpia feina de la Júlia, que a part del que hagi de fer, la posen a, de tribunal amb un concurs d'una plaça pública per allà a la universitat.
Sí, que sembla una cosa que no, que sigui, sí, que no tingui res a veure amb la història, però en realitat ens aporta molt sobre com funciona, no?, el món de les universitats.
Sí, i realment no el deixa gaire bé. Però tampoc és el primer cop que deixen les universitats bastant malament. Ja ho vam veure a Cronopaisaje o les pròpies deixes.
Sí, de fet ja... Però bé, com dèiem a l'entrevista, si no... la Carme ho coneix de molt bé, perquè està dins de, del món universitari, per tant...
I qui s'hi vulgui posar es trobarà el mateix. O sigui, no vull desprestigiar algunes coses, però bueno, estan totes al mateix nivell.
A més de tot això, coneixem un munt d'aplicacions superinteressants, de telèfon mòbil, d'internet, aquesta mena de treballs clandestins que fa el fill de la Júlia o el pare de la Júlia, fins i tot, que sembla que estan jugant... Sí. Però és un joc encobert, una feina encoberta en forma de joc.
Que no dista gaire de la realitat. Perquè, per exemple, el CAPTCHA és una cosa d'aquestes. És desxifrar una imatge que una màquina pot fer-ho, però sí una persona. Mm. I alhora aprofiten per fer l'averiguació.
Sí, sí, doncs aquí acaba fent anar una mica ballar el paraigües, amb aquest tema.
Sí, i també una altra cosa és pels que estiguin així una mica descol·locats al món tecnològic, fa una mica d'història del que havia sigut internet i fins on ha arribat i on anirà.
És clar, és important saber d'on ve per poder explicar els riscos de cap a on va.
Exacte.
També és un tema destacat en aquesta novel·la. Per què la recomanem? Doncs la recomanem perquè manté l'estil de Carme Torres. Si heu llegit alguna cosa d'ella, us encantarà. És una escriptura molt directa, amb frases curtes, molt dinàmica... Enganxa de seguida, almenys a mi em va enganxar de seguida.
Sí, no, entra molt fàcilment, té un ritme constant i bo, diguem-ho així, i no s'ha gens passat en cap moment. De tot fet, i que és el doble de gruixut de l'habitual.
Això t'anava a dir, són 400 pàgines i no se't fa gens llarg, al contrari.
No, no, i si comparem la Mutació Sentimental, que eren 200, si agafes el recorregut més llarg, perquè sempre et podies saltar la meitat del llibre, la Mutació Sentimental.
O te'l podies llegir sencer com un bon lector, al fons.
Que parlant, ja vam parlar de la Mutació Sentimental al seu moment, però és un llibre molt recomanable i els itineraris de lectura funcionen.
Sí, sí, sí.
No et perds res.
Funcionen molt bé. També us hem de dir doncs, que aquest llibre, ja que estem comparant-lo amb la Mutació Sentimental, perquè el vam recomanar aquí al Quimèric, podríem dir que la principal diferència amb la Mutació Sentimental... almenys el nostre parer, o el meu parer, és que la història és molt més completa. O sigui, la Mutació Sentimental t'enganxava, l'acabaves i deies, ai, ja s'ha acabat, vull saber-ne més. En canvi, aquí t'obren un munt de fronts, fins i tot coses que creus que són palla o que sembla que no serviran per res, i tot serveix per alguna cosa, i tots els fils estan ben lligats i serveixen per fer tota una trama, aquesta xarxa de l'enxarxats, i quan acaba el llibre, realment, crec, vaja, a mi em va donar aquesta sensació com a lectora, que no hi ha res que no s'hagi explicat i que no estigui justificat en el llibre.
Quan al final llegeix justament el clau que ho quadra tot perfectament. Exacte. A més, també, parlant de Mutació Sentimental, podem dir que el llibre hi fa algun guinyo, de vegades.
Sí, suposo que és perquè els lectors que ja venim d'això tinguem aquest d'això de veure que ens reflectits.
Els fans de la Carme Torres
no?
Estarem contents.
Exacte. Recordar que la Mutació Sentimental va guanyar el Premi Ictineu l'any 2009. No sabem quins premis l'esperen en Enxarxats perquè encara no ha fet tot el seu recorregut, no ha arribat als Premis Ictineus encara, no hi ha tot el tema, però sí que és cert que... És una evolució, sembla almenys una evolució de les obres que fins ara ha publicat Carme Torres. I ella mateixa ho deia, que estava prevista com una obra curta i al final es va anar embrancant i s'ha fet una mica més llarga i més completa. I amb aquest annex que comentàvem a l'entrevista, que és molt útil i que aporta molt, no?
Sí, i val la pena també entretenir-s'hi a la seva estona a fer alguns dels textos que proposa l'annex.
Textos i també hi ha enllaços a pàgines web, hi ha doncs, articles de tots els temes que es tracten al llibre per saber què és veritat i què no. I això sempre ajuda molt.
Sí. És, això queda molt d'universitat, de docent d'universitat, de doctor, de voler citar les fonts. I és una cosa que, sincerament, reclamo aquí que tothom ho faci.
És de formació professional.
Sí, però dir, així està, li dius, ah, i per què? Qui t'ho ha dit? Ah, mira, ho he sentit per allà. No, no. Doncs intentem ser una miqueta més curosos, perquè ja sabeu que hi ha molta fake news pel món i hem d'anar amb molta cura.
Parlant de valoracions, nosaltres no som de posar notes als llibres, els recomanem simplement amb els seus arguments, el per què ens agraden, però sí que us podem dir que la Biblioteca del Kraken ha fet fa poc la ressenya d'aquest llibre i que li ha posat un 7,5, que tenint en compte que el Kraken és molt exigent, no està gens malament, eh?
No, no, un Kraken té molta experiència, o sigui, imagineu-vos la web, l'antiga que és que no utilitza cookies.
No hi ha aquell anunci que ens posa tots histèrics, eh? D'aquesta web utilitza cookies, doncs aquesta no.
Una llei feta amb el col, però bueno.
Doncs avui us hem recomanat aquest Enxarxats, l'últim llibre de Carme Torres, que l'hem tingut aquí al Quimèric per repassar una mica la seva trajectòria i les seves inquietuds també sobre el tema tecnològic.
A les profunditats del món quimèric, es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor. Més enllà del paper.
Carlos Climent, bona nit.
Bona nit.
Avui amb aquesta música així tan tètrica ens parlaràs de videojocs que estan inspirats en la trilogia de les rates.
Sí.
Posa'ns en context, que jo no sabia res d'aquesta trilogia, de què va?
Bueno,
de rates.
Sí, de rates. Són tres llibres de l'autor James Herbert. Són Las Ratas, Cubil i Dominios. Es decir, que yo tampoco conocía esta trilogía hasta San Jordi del año pasado.
¿Oh? ¿Te lo van a regalar?
Sí, lo vi ahí en la biblioteca, en la librería, y la han reeditado Las Ratas, y me gusta bastante. Y eso, es una trilogía...
Es que me fa gracia, ¿eh? Imaginarme de qué deban al libro.
Bueno, pues ya lo veremos, pero de ratas que se comen gente, es así. Y básicamente es eso, pues en 1964, James Herbert decidió... dedicarle un libro a estos animales tan asquerosos, ¿no? Que son las ratas. Es que a quién no le dan miedo las ratas. O sea, yo me encuentro por la calle...
¿no?
Yo a mí miedo, ¿eh? Porque he visto ratas grandes y digo, no me acerco, que esto me de huella. Pero antes de hablar un poco del libro, vamos a hablar del autor, James Herbert. Nació en Londres el 8 de abril del 43 y murió en Sussex el 20 de marzo de 2013, hace muy poquito. Fue un escritor de bestseller de terror inglés que en principio trabajó como director de arte en una agencia de publicidad. Un escritor a tiempo completo... también diseñó sus propias portadas de libro y publicidad. Sus libros han vendido 54 millones de copias en todo el mundo y han sido traducidos a 34 idiomas.
A mí que Stephen King, ¿no?
Sí, es que ahora veremos. Entre sus obras está la trilogía de las ratas, como decimos, La niebla, no confundir con la peli de John Carpenter, ni la de ni niebla de...
Oye, una niebla de Stephen King.
Ni Stephen King. Entre los muros de Kirkenhall o Los fantasmas de Sirt. Pese a su fama y ser alabado por crítica y público, en España no es muy conocido. Según la crítica, la obra de James Herbert ha sido calificada como sobria en cuanto a calidad literaria, pero realmente cruda. Y es que su obra está llena de violencia explícita. Curiosamente, Herbert se definía como un tipo tranquilo que odiaba la violencia. De hecho, es una curiosidad, para desconectar de tanta sangre y tanto terror, se ponía a ver Los Simpsons. Es una cosa que me ha hecho gracia, ¿no?
Home, però també escriure terror és una manera de canalitzar coses que tu la teva vida no estàs vivint.
Sí, supongo que sí, pero que me hizo gracia, ¿no? El hombre se ponía a ver Los Simpsons en su casa tranquilamente y eso, ¿no? Como digo, una de sus obras más famosas es la trilogía de las ratas. Realmente es que Las Ratas fue el primer libro que él sacó.
¿Y es el que ha triunfado más?
Sí, digamos que es el más conocido. En la cual se nos explica, debido a una mutación, que en Londres aparecen unas ratas gigantes, de tamaño de un perro pequeño más o menos.
¡Buf!
Que devoran todo a su paso. Es que así empieza el libro. El libro empieza que te explican, pero claramente, como se comen a un mendigo.
Amb detall...
Sí, que le comen los ojos, que se le comen las tripas, se lo comen todo. Pero te lo explican ahí claramente, ¿eh? Y encima, es que la mordedura es fatal. Como te muerdan, en una semana estás muerto.
O sea, como si tinguessin la peste o la ràbia.
Sí, tienes una especie de enfermedad, no sé cuál es, una especie de peste, pero es que te mueres en nada. Si a lo mejor esa enfermedad era curable, la que tienen estas ratas, es que te has muerto en menos de una semana, te has muerto, y encima entre dolores y ampollas y de todo.
Pues sí, pinta muy bien, ¿no? El libro ya...
Vamos, y eso, la trilogía se compone por las ratas, donde se nos explica cómo Londres es invadida por ratas gigantes, y entonces los protagonistas intentan evitarlo... pero llega un punto, una catombe, y al final del libro, digamos que es casi la gente se tiene que ir hasta fuera de la ciudad y todo. El Cubil, que es una secuela directa donde las ratas vuelven a invadir Londres. Es así. Y después ya...
¿Londres ciudad bruta o qué?
Sí, realmente es que todo esto realmente pasa en las barriadas, digamos, empiezan las barriadas de Londres. Claro, este libro es del 70 y pico, y se nota bastante, porque claro, te habla de algunos temas, y yo me los imagino vestidos así, como de pantalones anchos, y esta gente, porque...
Representa que es contemporáneo.
Sí, es contemporáneo.
Representa que pasa en 70 y tan.
Sí, más o menos, te explica. Y después ya tiene la tercera parte, que es mucho más curiosa, porque es... Muchos años después de los dos anteriores, la humanidad se ha aniquilado a sí misma en un conflicto nuclear. Y como no, los escasos supervivientes del holocausto tendrán que enfrentarse a las ratas. Porque
que también han sobrevivido.
Que han sobrevivido. Más
escarbats, ¿no?
Que han estado ahí aguardando pacientemente su momento. Después existe una cuarta entrega, pero ya es en formato cómic. Ciudad de Ratas se sitúa después de Dominios y se centra en la resistencia de la humanidad en un mundo posapocalíptico dominado por las ratas. Un extraño hombre ataviado con una armadura entrará en Londres donde las ratas son el rey. La trilogía de ratas es la obra más famosa de James Herbert. Ya, por ejemplo, las ratas vendió 100.000 ejemplares la primera tirada en solo 3 semanas, cuando salió al mercado en 74, o sea, en Inglaterra. 100.000 copias en 3 semanas.
Anglaterra, té mèrit, perquè clar, Estats Units és molt gran, però Anglaterra...
Sí, i de su éxit se lanzaron 2 videojuegos i una película que aquí se llamaron Fieras Redactivas, pero mejor no lo veáis. No tiene nada que ver con el libro, las críticas son muy malas.
I els videojocs són immediatament posteriors
sí,
a...
Sí, els videojocs són el primer del 85, apenas 10 anys després. Se llama Terrats, és de GXT, l'empresa se llamava així, i els donen per Spectrum i Commodore 64. El primer videojuego de las ratas es bastante curioso porque estamos en una aventura con mezcla de estrategia. Por una parte, iremos encarando a los diferentes protagonistas de la novela, que son 2 o 3, sí, son básicamente unos 3 protagonistas, y el objetivo no será otro que acabar con la plaga. Por otra, tendremos que asignar recursos a la ciudad para acabar con las ratas. El modo estrategia y aventura se irán alternando conforme vayamos avanzando la aventura. Es muy curioso porque primero tienes una parte que es texto, y tú vas escribiendo, pues quiero al norte, quiero al sur, típico de estos juegos de esta época, cojo esto del suelo, uso esto, ¿no? Tienes un inventario. Y tienes otras pantallas donde coges, bueno, pues estos técnicos los envío a tal sitio. A estos exterminadores, los envío a esta zona de la ciudad, les doy tal equipamiento. Claro, depende del equipamiento que les lleves, o mueren o no mueren enseguida. Claro, si tú los a pecho descubierto, se los comen las ratas en 2 segundos. Claro.
Pots anar provant, ¿no? También fins a quin punt es nociu.
Claro, realmente es que en la novela te explican que ellos van con una armadura de plástico. Digamos, los que llevan antidisturbios,
sí,
pues van con algo parecido para cubrirse de los claro, si muerden a las ratas, que muerden de plástico, no muerden a ellos.
Claro,
tú en el juego, pues dices, pues quiero investigar contra la enfermedad, quiero investigar nuevos pesticidas, reticidas, quiero investigar
sí, es una mica
armaduras.
Aventura gràfica, de donar ordres...
Sí, esto es la parte de estrategia, después tiene la parte de aventura, que la parte de aventura... Como digo, se presenta todo en base de texto y se nos va describiendo qué está pasando. Por ejemplo, pues estás en una aula, ¿qué haces? Pues yo que sé, voy a la izquierda, voy a la derecha, cojo la tiza, ¿no? La gracia está que tenemos que tener cuidado con este modo, pues nos pueden atacar las ratas en cualquier momento. Y la manera que te atacan las ratas es muy chulo porque, claro, tú ves todo un texto, tú ves las 2 versiones, todo texto, ¿vale? Y de golpe ves que empieza la pantalla a romperse la pantalla y salen las ratas. De repente son las ratas que están mordiendo la pantalla y te atacan a la cara. Es muy chulo, o sea, si podéis buscar, está en YouTube, se ve The Rats para Commodore 64 y el efecto es muy chulo, está muy
per ser un joc del 85 no ens podem queixar, ¿no?
Sí, no, está muy, muy bien, muy bien hecho, ¿verdad? A mí me hizo gracia cuando vi el efecto. Bueno, y en modo estrategia veremos un mapa de Londres y como digo, vas decidiendo enviar las cosas. Ambas versiones, la Z Spectrum y la Commodore 64 recibieron muy buenas críticas en su época, y aunque es cierto que el juego ha quedado bastante anticuado, hombre, ha pasado más de 30 años, es recomendable jugar aunque sea por curiosidad. Y después tenemos Domain para Commodore 64, que esto es muy curioso este juego, porque es todo un misterio. Basado en la tercera entrega de la trilogía de las ratas, estamos en un juego de que se dispone muy poca información, desconociéndose si llegó a salir a la venta, si lo que se dispone es una beta o está realizado por un fan, no se sabe nada, o sea, encontras algo...
El misteri és de l'origen, no? Ha aparegut allà, no sabem...
A dia d'avui solo se conoce que fue creado en 89 i que está disponible para jugar en la web GameBest 64.
Se lo va portar un extraterrestre, que havia llegit les rates.
Yo creo que mi teoría es que es una beta, pero lo raro es que no hay ni anuncios, no hay revistas de la época que hablen del juego, eso, o un fan lo ha hecho o es una beta que se ha colado. Però, és que està...
Però clar, fins i tot sent una beta hi hauria d'haver algun tipus
sí,
d'informació en algun lloc, no?
Una review,
una prèvia de s'està treballant en aquest videojoc.
Sí, es raro. Y básicamente este juego, pues igual que la novela, recorremos un Londres postnuclear y nuestra misión es recorrer las calles buscando provisiones y objetos que nos ayuden a sobrevivir en la ciudad infestada de ratas. Claro, lo malo que pasa que, aunque gráficamente el juego está muy bien, al no haber instrucciones, no sabes qué hacer. Empiezas a jugar y lo único que haces es dar vueltas por un loco por la ciudad hasta que te matan las ratas. O te mueres de hambre, cualquier cosa.
Y no tienes misión, o las has de descubrir sobre
claro,
la marcha.
Claro, es que el no haber manual, en aquella época los juegos iban con manual, no se sabe qué hacer. Y con mucho encuentro dos vídeos en YouTube.
Si el misteri a part de l'origen és com si juga o que, sí, que se suposa jo, que vol el joc de nosaltres.
Jo m'he descarregat el juego, perquè te vas a la web esta Gamebase64, la puedes descargar en emulador, lo puedes jugar, y no que he hecho correr una para otra porque no sé qué hacer, no hay nada que te explique. Tienes que hacer esto.
Ah, molt bé.
O que mejor no tenia final, com ser una beta.
O potser és passejar-se per allà i descobrir les mil maneres de morir menjat per les rates.
Pues sí, pues sí. Quiero decir que este juego no lo recomiendo porque lo que es... El libro sí, el libro es bastante sencillito, pero yo lo recomiendo, es novela sencilla, pero está muy bien.
¿Toda la trilogía?
Solo he ido primero, y el primero es bastante divertido, digamos, tiene alguna escena de sexo, bastante sangriento, pero es bastante bien.
Mira que destaca el puñetero, ¿eh? Anda que no.
No, es que hay una escena de sexo que dices un poco, ¿a qué viene esto? Pero bueno...
I després se lo comen les rates. Doncs bé, tenim aquesta referència de videojocs inspirats a la trilogia de les rates. Hem conegut una mica aquesta trilogia pels que no la coneixem, en el meu cas, per exemple, i també els videojocs. Moltes gràcies, Carlos Climent, per passar un dia més pel Quimèric. Bona nit.
Bona nit.
Quimèric, programa de ràdio protagonitzat per la imaginació. A Ràdio Sabadell. Els imperdibles del cinema.
I com ens passa sovint amb aquesta secció de cinema, quan sonen les sintonies ja sabem automàticament de quina pel·lícula parlarem sense massa problema, perquè com diu el seu nom, imperdibles del cinema, molts ja la coneixem, l'hem vist. Avui parlem de Ghostbusters, dels Caçafantasmes, amb el Marc Garau. Bona nit, Marc.
Bones.
Has triat un clàssic dels clàssics, eh?
Sí, jo ara venia pensant que tercera pel·lícula que comento, tercera comèdia.
És cert. A veure si t'haurem de fer fora aquí, perquè comèdia del fantàstic...
Bueno, en aquella època s'estilava molt, ara sí que és veritat que fa temps que s'ha perdut.
Del fons, insisteix que és una pel·lícula de terror, eh?
Jo la diria comèdia sobrenatural, més que de terror, terror.
Així, així, ets dels meus, doncs.
Suposo que també depèn de l'edat amb la que la vegis.
Home, jo el vaig veure que tenia potser 10 anys o menys.
Jo no mai l'he considerat de por, però bueno, això ja suposo que depèn de la persona.
Te'n recordes del primer cop que la vas veure?
Pues no, la veritat és que no, però...
A la tele?
No, sí, però jo quasi que seria quan el meu pare... Acabàvem de comprar el vídeo, ens havíem apuntat a un videoclub i vaig començar a veure Immortales, Alien, Cazafantasmes, tot això, o sigui que devia ser petitet.
De pare friqui, eh? També Marc Garau?
Sí, m'han ensenyat bé.
Així m'agrada. Per la gent que no ha vist aquesta pel·lícula, què els hi diries? Quin missatge els hi donaries? Que no es mereixen estar escoltant aquest programa? O que són molt joves?
O que provin coses noves. Perquè al final és això, és una història... La història és bastant original i al final és això, comèdia, amb fantasmes, una mica de tot.
Explica'ns una mica de què va.
Doncs la pel·lícula és la història de tres companys d'universitat, tres científics bojos, que els fan fora perquè les seves investigacions sobre fenòmens paranormals i això no porten enlloc, i llavors decideixen muntar un negoci que es dediquen a caçar fantasmes, i el negoci comença a tenir molt èxit, i acaben contractant un nou company i una secretària. I llavors hi ha la història principal, que és una... Hi ha una integrant de l'Orquestra Simfònica de Nova York que viu en un edifici una mica peculiar i comença a patir fenòmens estranys. Ells van a investigar i llavors se n'adonen que estan en un edifici que va ser construït per un arquitecte que practica ocultisme.
Ostres.
I aquí es desata tota l'hecatombe.
Explicat així, la comèdia no es veuria de moment.
És que la comèdia la posen els actors. Realment sí que potser la història no és comèdia, però els actors hi fan molt.
El guarniment que porten, no? Aquelles robes, aquelles motxilles...
Sí, els diàlegs i tot això. I també hi ha una història paral·lela que afecta també la tema principal, que és l'Ajuntament, un funcionari que odia un dels integrants del grup i que intenta fer tot el possible per tancar-los el negoci.
I clar, aquí hi ha els seus rifirrafes i s'han d'afrontar en el seu dia a dia de caçar fantasmes i d'esquivar la burocràcia, no?
Exacte, sí, sí, aquí es fan forts contra l'Ajuntament i contra els fantasmes.
Els fantasmes, hem de dir que han sentat un abans i un després.
Sí, home, hi ha el mític Babetes.
El Babetes va marcar una generació,
realment,
eh?
En la primera pel·lícula és una mica puntual, però quan ja va passar a la segona pel·lícula i a la sèrie de dibuixos van agafant protagonisme.
Jo he d'admetre, i aquí ja em poso ja el barret de friki total, que la primera mona que vaig tenir de xocolata era una televisió de xocolata amb un Babetes a dintre.
Bravo,
figura del
Babetes. Teu padrí.
No sé si va ser una cosa demanada per part meva de m'agrada el Babetes o va ser una iniciativa pròpia, ja no me'n recordo, però sé que és una de les
segur
joguines
que... Les dues coses són correctes.
Què aporta aquesta pel·lícula al que és el cinema de gènere?
Doncs això, al final, intentar portar humor a temes que s'havien tractat sempre des d'una banda del terror.
La seqüela va tenir tant d'èxit com la primera?
No, la seqüela és bastant més fluixa. Al final era aprofitem la tirada que ha tingut, els actors encara estan frescos i això, i anem a fer la segona, però el guió ja era molt, molt, molt fluix.
La idea ja l'havien cremat, no?
Sí, el que sí que va tenir èxit és una sèrie de dibuixos que es va ambientar just quan acaba la primera pel·lícula, i que sí, que jo la veia, la van fer a TV3, sí. I no sé si en alguna cadena espanyola, i que era molt entretinguda, la veritat.
La veritat és que... Molta gent va veure primer la sèrie de dibuixos i després la pel·lícula, també.
Sí, també
gent
pot
de la nostra generació, em refereixo.
Al final sí, perquè nosaltres ja l'havíem agafat tard pel cinema i fins que arribaven les pel·lícules a la tele, les podies veure i això, quasi que abans et deixaven veure dibuixos que tot això.
I el director ha fet alguna cosa així... Vull dir, aquesta pel·lícula va marcar la seva trajectòria d'alguna manera?
No, la veritat és que no. El director és un director de comèdies totalment, i que sí, destaquen aquestes dues parts de Caçafantasmes, així de gènere més endavant va fer Evolution amb l'actor d'Expediente,
molt,
amb l'actor d'Expediente X quan estava a la cúspide, i també va fer un parell de comèdies amb Arnold Schwarzenegger, Poli de guarderia i Los gemelos golpean dos veces.
Ah, molt bé. Pel·lícules de renom, conegudes, que tots hem rigut amb elles.
Sí, per això és un director clarament de comèdia. No de gènere, però sí de comèdia.
I els actors?
Doncs els actors... Destacaria en Bill Murray, que és molt conegut per les dues pel·lícules de la saga, també per ser el periodista d'Atrapado en el Tiempo,
sí.
I que quasi va guanyar un Oscar per Lost in Translation. I últimament vull destacar el cameo que va fer a la pel·lícula Bienvenidos a Zombieland.
Ostres, sí. Sí,
boníssim.
Sí, sí.
Aquesta pel·lícula també la podríem tractar algun dia.
Doncs mira, la deixem aquí al calaix, no?
I també hi ha l'actriu Sigourney Weaver, que tothom la coneixem per la Teniente Ripley d'Alien.
Que aquí era molt joveneta, no?
Sí, bueno, aquí ja és posterior a Alien, aquesta pel·lícula.
Ostres.
Vull dir que ja havia tingut èxit. I ara últimament ha sortit a l'última sèrie de Marvel que es passa a Netflix, The Defenders.
Déu-n'hi-do. Si han tingut una llarga trajectòria els actors després...
Sí, tots, i al final tots, excepte Bill Murray, que potser ha fet més pel·lícules una mica més serioses, tots els altres actors han fet comèdies, també especialment.
Estem parlant dels anys 80-90?
Sí, any 84.
84.
S'ha de dir que la pel·lícula és la segona pel·lícula amb més recaptació d'aquell any i que va ser un any espectacular pel cinema, perquè només va ser superada per Superdetective en Hollywood i també té per darrere d'elles Indiana Jones i el Templo Maldito i Terminator i Gremlins, que van ser del mateix any.
Per darrere, el Templo Maldito. Increïble.
Imagina't una comèdia, allà als Estats Units, com que tots els actors aquests de comèdia acostumen a sortir del programa de nit Saturday Night Live, són molt coneguts. I Superdetective en Hollywood amb Eddie Murphy també ve d'aquest programa, i aquesta pel·lícula, el gag originari de la pel·lícula és d'aquest programa també, del Dan Aykroyd, que és el que fa de rei a la pel·lícula, i el seu amic John Belushi, abans que morís. I aquests dos amics també van fer The Blues Brothers, i el gag inicialment era de fantasmes, viatges en el temps, i un cop va morir el company, doncs es va transformar, el guió es va transformar en comèdia i el que coneixem ara.
Hòstia, al contrari que el que faria molta gent, no? Es mor i en lloc de fer-li un tribut negatiu,
suposo,
no?
Suposo que devia ser una mena d'homenatge, perquè el que va morir estava també molt pirat.
Ostres, va morir d'això, no?
Sí, drogues i desfase.
Això estem parlant dels anys 80, per això també la sèrie, la segona temporada de Stranger Things li fa un guinyo.
Sí, boníssim aquell capítol també.
Representa que s'acaba d'estrenar la pel·lícula,
sí,
i van ells disfressats dels caçafantasmes, no?
Sí, sí, exacte. Stranger Things, com ja hem dit i ha sortit a la secció, no deixa de ser un remember total.
Remakes, reboots de Ghostbusters?
Sí, ara fa poc van fer un... no diria que remake, ni un reboot, no ho sé, una cosa molt rara, perquè van canviar els protagonistes de nois a noies, la secretària a un secretari... I no ho sé, no va tenir gaires bones crítiques, la tinc pendent de veure, però tampoc és algo que em cridi gaire l'atenció.
És que per això t'he preguntat, perquè em sonava que s'havia fet, però no conec ningú del meu entorn, gent que normalment és molt fan d'aquestes coses, que l'hagi vist. Per tant, això em dona mala espina.
Jo tinc un amic que és molt crític i que va dir al final que no era tan dolenta com es deia. Però per això la tinc pendent de veure, però no és algo
que... Per això que no li has fet la creu.
Exacte, i no és algo que tingui molta urgència.
I això creus que el fet que hagi estat tan criticada impedirà que més endavant es ressusciti d'alguna manera aquesta idea?
Clar, és que no sé com va anar de taquilla, si tindrà més continuacions, perquè al final la crítica, hi ha pel·lis que les deixen molt malament i tenen molt d'èxit, i no sé com anirà. Però jo crec que ara mateix està la cosa una mica freda.
Està freda. Sort que amb els aniversaris i aquestes coses
sí,
es torna a parlar.
Sempre podem tirar de videoteca, que és el que s'ha de fer moltes vegades.
Fa molt temps que no la programen a la tele, eh?
A la tele potser... Jo juraria que el fenomen fa uns anys la vaig poder veure en pantalla gran.
Això va ser un luxe, perquè clar, tu eres molt petit quan es va estrenar,
clar, no,
cinema, i jo no havia nascut.
Al cinema no l'havia vist.
Doncs bé, hem parlat d'aquesta pel·lícula, un clàssic de gènere entre moltes cometes, perquè clar, no se sap ben bé quin gènere està, podem dir fins i tot que ha estat un inventor del subgènere d'aquest terror-humor. Caçafantasmes, pel·lícula de l'any 84, molt recomanable. Gràcies, Marc, per acostar-nos un dia més un imperdible del cinema que hem de posar a la nostra llista.
De res, i fins la propera.
Vagi bé. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, amb què hem conversat amb l'escriptora Carme Torres, parlant de la seva trajectòria i també del seu últim llibre, L'Enxarxats, que us hem recomanat. També hem parlat de la trilogia de les rates, a més enllà del paper, els videojocs basats en aquestes novel·les, i us hem acostat Caçafantasmes, un dels imperdibles del cinema, un clàssic que no us podeu perdre. I també hem fet aquesta crida als voluntaris, les persones que vulguin fer de voluntàries per ajudar Jugando. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem la setmana que ve amb moltes més coses. Per exemple, una entrevista amb el responsable del documental Son Goku-mania. Parlarem, doncs, de com ha estat aquest fenomen bola de drac a Catalunya des dels anys 90 fins ara. Que vagi molt bé. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials Quimèric RS i al Twitter de Ràdio Sabadell.